Benvinguts a Més al Dia, el podcast setmanal del Dia Terres de l'Ebre, coproduït per la xarxa amb la col·laboració de Ràdio Tortosa, Amposta Ràdio, Ràdio Joventut, Enveja Ràdio, La Cala Ràdio, Ràdio Mora la Nova i Delta.cat. Una nova temporada ja està en marxa i cada divendres us acostem en poc més de 20 minuts tot el que ha marcat l'actualitat de les Terres de l'Ebre. Prepareu-vos per repassar el més destacat de la setmana. Comencem!
Des de Santa Bàrbara, les notícies que us hem portat aquesta setmana ens recorden que el govern municipal ja està treballant en els pressupostos per al 2026, que preveuen ser expansius per afrontar els efectes de la Dana i també d'altres necessitats. Les obres de reforma del carrer Major o de la plaça Citicit previstes a partir del dia 7 de gener obliguen a reprogramar partides, però no alteren els objectius generals. L'alcalde, Lluís Jimeno Veguer, aposta per un procés de consens amb tots els grups del consistori a través d'una comissió informativa abans de portar el document al ple. L'objectiu seria aprovar els comptes a finals del mes de desembre, recollint necessitats derivades de la Dana i projectes urbanístics, així com de gestió dels serveis per al futur de Santa Bàrbara. D'altra banda, una interessant xerrada és la que es va portar a terme dies enrere relacionada amb el sexting. De fet, l'Associació de Famílies de l'Escola Jaume Balmes i de l'Institut Les Planes van organitzar aquesta xerrada sobre el sexting per alertar dels riscos entre adolescents. La sessió va incloure seguretat, prevenció i conseqüències legals i emocionals impartida pel mosso Javier Bou. L'escoltem.
El sexting ara mateix, malauradament, el que s'està detectant és una preocupant normalització de compartir contingut del tipus que t'acabo de comentar.
I parlant de xerrades, el dia 12 de desembre, en el marc de la Marató, l'oncòloga Àngela Moreno oferirà una xerrada divulgativa sobre la prevenció, els tractaments i la recerca. Recordem que l'activitat se celebrarà a l'edifici municipal de serveis socials i reforça el compromís local amb la conscienciació sanitària. Serà aquest divendres a les 6 de la tarda.
Aquell any, l'any passat, s'han diagnosticat uns 42.800 casos durant l'any 2024 i van hi haure 17.000 morts a Catalunya. Tot això són xifres de nivell de Catalunya. Jo? I quan parles de números jo crec que no et fas una mica la idea de lo que és, no? Però una de les referències que mos fan és que d'estos 17.000 pacients que es moren, se moren 46 cada dia. Això significa que cada mitja hora es mor més o menys un pacient per càncer a Catalunya només. Llavors jo crec que són les dades que impacten. De pensar que mentre estem aquí parlant és possible que es mori una persona per càncer, no?
Una de les notícies més rellevants de la setmana que us hem explicat des de Ràdio Tortosa és l'anunci per part de la Generalitat de la represa del projecte d'ampliació de l'Hospital Universitari Verge de la Cinta a partir del mes de gener. Les obres, aturades des del desembre de 2024 per les troballes arqueològiques del Turó del Sitjar, poden avançar ara després que Patrimoni hagi aprovat l'adaptació del projecte. La nova proposta elimina la segona planta subterrània que havia de solucionar la problemàtica de l'aparcament, però manté la resta de l'ampliació. Així ho ha detallat el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell.
El programa assistencial no es veu variat, per tant, tindrem aquesta nova zona en aquests nou grup de quiròfans, en 7 quiròfans i 20 places de suport, diguéssim, també les 32 consultes externes, el tema del servei de farmàcia ambulatòria, també el tema de l'esterilització. Per tant, tot el que ens serveix se manté tot.
També s'ha confirmat l'acord amb l'UTE adjudicatària, de manera que no caldrà una nova licitació i les obres podran reprendre's a principis del 2026. I de l'actualitat de Tortosa hem destacat que l'Ajuntament ha anunciat un pas important per regenerar el barri del Castell. Al carrer Sant Felip Neri es construirà un edifici de 22 pisos públics de lloguer adreçat sobretot a joves, gent gran i persones amb mobilitat reduïda. Jordi Jordan és l'alcalde de Tortosa.
Fruit d'aquest pressupost i d'aquest compromís, avui presentem aquest projecte de la primera promoció d'habitatge públic de Tortosa en les últimes dècades a la nostra ciutat. Un projecte que preveu la construcció de 22 habitatges, de 22 pisos, en aquest lloc del nucli antic, que simbòlicament, però també de manera real, segurament és el més degradat del que és la ciutat històrica, i per tant han volgut començar per aquí la reconstrucció de tota aquesta zona tan important de Tortosa.
I encara a la capital del Baix Ebre també ens han fet ressò que l'Ajuntament ha presentat els projectes que permetran han transformat tot el front fluvial entre el Mercat i el Passeig de Ribera amb l'objectiu d'obrir la ciutat al riu. La primera actuació serà la nova zona lúdica i d'oci a l'Avinguda Lleida amb un pressupost de 290.000 euros i amb mòduls prefabricats per un bar i una xurreria gelateria. I el segon projecte inclou una nova rotonda entre la Rambla Felip Pedrell i el Passeig de Ribera, un carril bici que connectarà el Mercat amb la Via Verda i una franja enjardinada paral·lela.
L'ocupació turística al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre ha arribat al 75% durant el pont de la Constitució. A l'Ametlla de Mar només s'han obert dos hotels, però s'ha notat molt el turisme de segona residència i també el de proximitat. El bon temps ha afavorit l'ocupació i el sector celebra que es manté una tendència creixent cap a la descentralització. En el cas de l'Ametlla de Mar, el mercat de Nadal ha estat un actiu turístic important durant aquests dies, ja que molts visitants dels voltants s'han vist atrets per aquesta proposta comercial i cultural. La regidora de Comerç, Maria José Castellano, n'ha fet una valoració molt positiva.
He estat parlant amb els comerciants i les ventes han anat molt bé. A tothom li ha agradat molt la nova ubicació i disposició del mercat. El temps també ens ha acompanyat moltíssim. En definitiva, ha sigut un mercat molt exitós. Jo diria que pot ser l'any que ha funcionat millor.
I els contagis per la grip han arribat enguany unes setmanes abans del que és habitual. La raó és l'anomenada variant K, que provoca que el virus sigui més transmissible. Des del cap de l'Ametlla de Mar, la infermera Cristina Mill recorda la importància de seguir les mesures de prevenció.
Pues ara, esta setmana és bona setmana per qui no hagi fet de vacunar-se. Bueno, després si et contagies, pues ja no té sentit després vacunar-te. L'important és la prevenció.
I els ministres d'Agricultura i Pesca dels països membres de la Unió Europea es reuneixen avui dijous i demà divendres a Brussel·les per negociar, entre altres qüestions, les quotes pesqueres del 2026. El sector pesquer català està molt pendent d'aquestes negociacions perquè marcaran els dies que podran sortir a pescar l'any vinent. El president de la Federació de Confraries de Pescadors a Catalunya, Antoni Abad, deixa clar que no acceptaran res que no sigui tenir més de 130 dies que van aconseguir l'any passat per anar a pescar.
Si la proposta que ens han de fer no és una proposta, ja no diré que ens agradi, sinó que sigui coherent per poder anar a treballar, nosaltres ens haurem de rumiar que alguna cosa hem de fer. Potser irem a pescar, i ja està. Mira que és fàcil. Nosaltres al final tenim famílies i hem de ajudar a mantenir a casa i tothom té lloguers i hem d'anar al súper i hem de menjar. Per tant, nosaltres el que hem de fer és anar a treballar. Nosaltres, si no anem a pescar i fem una manifestació, són jornades que parlem d'anar a treballar.
Esta setmana a Ràdio Joventut hem conegut que l'Ajuntament de l'Aldea presentarà al·legacions al Pla Especial Urbanístic que preveu la instal·lació d'una planta de biogàs molt pròxima al polígon Catalunya Sud i al nucli urbà, un projecte que el consistori considera inadequat per incompliments de la normativa, riscos ambientals i afectacions al desenvolupament econòmic de la zona. L'informe municipal assenyala mancances com la falta de garanties sobre la procedència dels residus, un estudi d'olors insuficient i la impossibilitat d'assumir els abocaments a la xarxa de sanejament de l'Aldea. Xavier Royós, alcalde de l'Aldea.
I ho hem fet per diversos motius. Una, perquè entenem que no en beneficia en res a la ciutadania i també pot perjudicar a les activitats econòmiques que tenim allí implantades. Hi ha molts de motius. Per exemple, tenim incompliments en distàncies, en habitatges i indústries. També l'estudi d'olors no està suficientment treballat, ja que no tenen en compte un factor desfavorable com és el mestral. Tampoc no està garantida la procedència dels residus i nosaltres no volem de cap manera que residus de fora del territori els haguéssim de gestionar i ho haguéssim de suportar nosaltres aquí al nostre territori.
La Ràpita ja ho té tot a punt per a la Sant Silvestre Marítima, una cita consolidada dins dels actes de la Marató de TV3, que este dissabte omplirà el Parc de Garbí d'activitats nàutiques per a totes les edats. La regidora de Turisme, Comerç i Festes, Elena Queralt, destaca que la jornada vol apropar el mar a la ciutadania en propostes lúdiques i solidàries i que les inscripcions encara obertes permeten col·laborar directament amb la investigació contra el càncer.
Aquest dissabte, a partir de les 10 del matí, en la ubicació habitual del Parc de Garbí, donarem el tret de sortida a la Sant Silvestre Marítima, un acte ja consolidat en el marc de la Marató de TV3, recordem enguany a benefici del càncer, i com diem, doncs un acte on apropem la mar a la ciutadania amb una sèrie d'activitats nàutiques per a totes les edats i que fan, doncs, bueno, la delícia de tots els que participen. Tenim un bon ritme d'inscripcions, encara estan obertes, per tant us convidem a col·laborar en la Marató de TV3, organitzat, que m'ho he deixat de dir, per l'Estació Nàutica i la Regidoria de Turisme. Per tant, us convidem a participar i així col·laborar en la Marató de TV3, una jornada lúdica, molt divertida i que, com us deia, apropa les activitats nàutiques a la ciutadania.
Esta setmana Amposta Ràdio ha estat marcada per la ressaca de la Fira de Mostres, que va reunir milers de visitants al llarg dels dies festius, atrets per una oferta que enguany es diversificava, seguint la tendència dels últims anys per recuperar l'interès que han anat perdent arreu les tradicionals fires multisectorials. Per això s'hi va sumar un sector relatiu a l'organització d'esdeveniments i també un basat en els videojocs i la realitat virtual ja fa 6 anys, i enguany, com dèiem, s'han afegit apartats dedicats als productes de proximitat de la Reserva de la Biosfera i també a la gastronomia. Pel que fa a l'afluència de públic, es calcula que Fira Amposta ha rebut prop de 10.000 visitants diaris, amb una mitjana que situa el total sobre les 40.000 persones, malgrat coincidir amb un pont de 4 dies en què molta gent ha aprofitat per viatjar fora de la ciutat i celebrar-se amb una jornada menys que en edicions anteriors. L'Ajuntament avalua amb bona nota el retorn obtingut per part del públic. Adam Tomàs és l'alcalde.
Al final, la valoració per part dels expositors és molt bona, pel que fa al volum de vendes i contactes, perquè al final la fira esperant això. I després parlant, pues, també en el video art game, en la zona de prevents, en l'espai gastronòmic, crec que hem sigut capaços entre tots, no, de pegar-li la volta o començar a pegar-li la volta a la fira i com a mínim aguantar el nivell.
En els dies de la Fira Amposta va celebrar-se també el Dia de la Policia Local i Protecció Civil, que enguany va donar una 20ena de reconeixements, també alguns extra per la tasca desenvolupada arran dels efectes de la borrasca Alice. També hi va haver la Nit de l'Educació, que va premiar un treball de batxillerat de Didac Soler Arassa sobre l'empresa d'APSA. En la Gala de l'Esport, Eugeni Gavaldà Elias, de la Sala Esgrima Amposta, va rebre el Premi d'Esports de la Ciutat com a millor esportista de l'any, una gala que igualment va distingir amb el Premi Valors del Club Esportiu Àngela Passa per 25 anys d'esport inclusiu, compromís social i esperit d'equip. I encara una quarta celebració, la Nit de la Cultura, que va retre homenatge a 3 personalitats i 2 col·lectius que han contribuït a enriquir la vida cultural d'Amposta. Enguany els guardonats han estat Carles Rollo, per una trajectòria de 37 anys com a director de la banda de la Fila i també per la seva aportació imprescindible al món de la música de banda, Joana Serret, bibliotecària de la ciutat durant 49 anys, Aida Boix, directora de l'Opati, centre d'art des del 2017 fins enguany, i també les entitats Xaranga Suc d'Anguila pel seu llegat de 35 anys posant música, identitat i alegria a les festes i celebracions locals, i finalment la Plataforma en Defensa de l'Ebre en reconeixement als seus 25 anys de lluita col·lectiva i continuada en defensa del territori.
I des de Delta.cat destaquem que Sant Jaume d'Enveja posarà en marxa el 2026 un dels projectes més emblemàtics del municipi: la rehabilitació del convent de les Germanes Terciàries Trinitàries, edifici que va ser durant dècades centre cultural i escola. L'alcaldessa Teresa Solsona ha anunciat que el projecte compta amb el suport de 2 subvencions de 100.000 euros cadascuna, una de la família Trias de Setmenat, que en fou l'impulsora, i una altra de la Diputació de Tarragona.
Hem aconseguit 2 subvencions per a començar a arreglar el convent. Ja estem pendent de la licitació. Per una banda, com t'he comentat abans, la família que va fer el convent, no? La família de Trias de Setmenat, ara, ja fa anys, van fer una donació de 100.000 euros, però que no es va fer mai efectiva. I ara ja hem arribat en un acord. Bueno, desfet, ja ho estem treballant des dels principis del 2025, quan el convent va passar a ser propietat de l'Ajuntament, que no ho era. Molt van cedir les Germanes Trinitàries. I a partir d'aquí, en ells ja hem arribat a un acord el tipus de treballs que farem i ells cada vegada que nosaltres farem una factura d'un treball fet, ells ens ho abonaran fins arribar als 100.000 euros.
Vale.
I per l'altra banda, també de Diputació, també, bueno, ja ho tinc confirmat, no tenim els diners, no? Però també rebrem una altra ajuda per a rehabilitació del convent de 100.000 euros més.
El grup d'acció local Pesque Mar de l'Ebre impulsa una nova edició de la iniciativa Si és de Llotja és boníssim, per donar visibilitat al peix de proximitat i consciència sobre la importància de preservar el sector pesquer al territori. Joan Alginet és el gerent de Galp Mar de l'Ebre.
Bé, doncs és una campanya que el que pretén fer és posar en valor el peix de Llotja, de les nostres llotges de les Terres de l'Ebre, sinònim de qualitat, sinònim també d'un compromís en el territori, els nostres pobles i els nostres ports, i per tant és una campanya que el que fa a les portes de Nadal, que possiblement és una de les èpoques on la gent té percepció, no?, de que compra peix, no?, i compra peix per a les menjades de Nadal, és un molt bon moment per posar en valor la feina que fan els nostres pescadors, malgrat totes les adversitats que estan vivint.
Fidels als blocs del programa, esta setmana us destaquem l'entrevista a Carles Ibáñez, director del Centre de Resiliència d'Eurecat a Amposta, amb qui hem analitzat els últims esdeveniments vinculats al canvi climàtic i què ens hi juguem en realitat.
Bueno, és una combinació de coses, no? Perquè si mirem en l'àmbit Terres de l'Ebre estan passant aquests últims anys coses preocupants, no només el que et comentava, no? De que el nivell del mar ja està assolint un nivell preocupant, sinó també tot el tema dels aiguats que hem tingut recentment. La dana al voltant de la serra del Montsià, el tema dels incendis, no? L'incendi de Paüls, però bueno, el perill latent, no? De que en un estiu, bueno, no cal que sigui estiu tampoc, no? Sí. Però un any que hi hagués les condicions adequades pugui haver un gran incendi a Terres de l'Ebre, la possibilitat que, bueno, ara estem en un cicle per sort una mica més humit, però que puguem repetir una altra sequera important, i en definitiva és un cúmul d'afectacions que no sé, que jo crec que donen una idea de com s'està accelerant el canvi climàtic, i el tema onades de calor crec que també hem de fer una lliçó d'estiu passat, no? Que tant ja al juny vam tenir una onada molt forta, i després a l'agost una altra, no? I que això cada vegada es convertirà més en la normalitat de l'estiu, no? I tenim cada cop més dies per damunt de, no sé, de temperatures que ja inclús lo cos humà té, sí, problemes per a transpirar i per a mantindre un estat adequat per treballar i per pensar lúcidament i per, no diguéssim, el tema també dels xiquets a les escoles, no? A final de curs i a principi de curs, la gent que treballa en espais exteriors, l'augment de consum d'energia que implica estar més temperatures més elevades, i per tant, bueno, és la combinació de tot el que jo crec que fa preocupant, no? Que s'estigui concentrant cada cop més aquests efectes ja tan, tan extrems.
La secció fixa per excel·lència del Dia Terres de l'Ebre és de poble en poble, i esta setmana, des de la Plana Ràdio, com molts altres pobles, Santa Bàrbara s'uneix a la marató del 3CAT dedicada al càncer, amb diferents propostes solidàries i que Anna Maria Panicello, regidora de Serveis Socials al municipi, ens ha detallat.
Divendres, dia 12 de desembre, a les 6 de la tarda, farem una xerrada sobre el càncer, Detectem-ho i arreglem-ho, que és el lema de la marató. Lo farem al local de serveis socials i serà a càrrec de l'oncòloga Àngela Moreno. L'Àngela, ella sempre està molt disposta i penso que és una gran professional que ens pot obrir dins de dubtes que poguéssim tenir, i que serà molt important escoltar-la. Penso que també és una de les xerrades que tindrem molta gent, així ho esperem. A l'edifici de serveis socials a les 6, que també anirà en conjunt d'una venda de flors de Pasqua, que això ho organitza la delegació de la Lliga contra el Càncer, i també serà destinat a la marató. A part de tenir la planta, doncs els dinerets aniran destinats a la marató. Bé, passem al diumenge, que el dia 14 de desembre, ja sabeu que és realment el dia que se fa i se celebra la marató, arreu de tothom, per a tothom, però a Santa Bàrbara se fa a la Fira de Nadal, que sabeu que és a la plaça City. Se'ns fa una sortida, una caminada solidària a les 10 del matí i esta està organitzada per l'AFA de l'Institut Les Planes. Llavors allí també hi haurà un esmorzaret i també se podrà fer l'aportació si que cadascú vulgui. Entretant, també voldria fer una miqueta d'explicació. Els altres anys ficàvem als comerços unes guardioles. Enguany hem cregut oportú que, bueno, com ja es fan activitats i la major part de la gent participa, si no a una, a dos o a tres, però segur que tota Santa Bàrbara pot passar per les diferents activitats, hem pensat que ja fa l'aportació.
També a De Poble en Poble, Radio Tortosa ens ha acostat als projectes dedicats a la infància que realitzen des de Creu Roja a Tortosa. Per aquestes dates destaca la campanya Cap Infant Sense Joguina, que ens ha detallat la Querena Quintana, coordinadora de Creu Roja a Tortosa.
Un any més engeguem la campanya de recollida de joguines perquè tots els nens i nenes de la ciutat tinguin dret al joc. Esta recollida va destinada a tots els infants de la ciutat que són participants dels nostres projectes a l'entitat de Creu Roja i també les famílies de vulnerables de la ciutat. Llavors, és molt important que tota la ciutat pugui col·laborar en la recollida perquè és una manera que els infants puguin tindre este dret al joc.
A qui van adreçades concretament aquestes joguines i com podem col·laborar-hi aportant doncs, aquestes joguines? Però em sembla que també heu obert altres mètodes, no? No només portant joguines físiques, sinó que hi ha altres maneres de poder-hi col·laborar enguany.
Va destinada a infància i famílies vulnerables, la infància dels 3, bueno, del 0 als 14 anys, i podem col·laborar comprant joguines, sempre han de ser joguines noves.
Això és important, eh?
Sí. No sexistes i no bèl·liques i poden anar a fer la compra o a deixar les joguines a punts de recollida que tenim a diversos punts de la ciutat. Tenim a Viladric, un punt de recollida, a Gascó, a la URB, al Conservatori de Música, al Supermercat El Campo i a l'Àrea Social de Creu Roja. També és important que des de l'any passat i aquest any han fet uns vals de 3 euros que si no volen comprar cap joguina nova, el que poden fer també és col·laborar en els vals de 3 euros i en aquesta col·laboració des de l'entitat ja fem una compra a la mateixa superfície on se fa la donació de compra de joguines.
A mi em faig creus la tertúlia dels dijous. Dani Andreu i Víctor Montecino Valls s'han centrat en la reclamació per part dels usuaris del ferrocarril que demanen mitjans adequats per evitar el col·lapse de l'Ebre durant els 5 mesos de detall de la línia ferroviària Tarragona-Castelló.
Què pot passar durant aquest temps? Que sembla ser que està estimat en que l'inici de les obres serà ara l'any que ve, el 2026, i fins i tot, me sembla que pot arribar a durar fins a l'abril del 2027. A partir d'aquí, jo, per l'experiència que vaig veure ara al tall de les obres de Roda de Barà, aproximadament, del túnel per allà a Roda de Barà, ho vaig viure en primera persona. La meva parella i jo, Àngels i jo, vam tindre que anar moltes vegades a Barcelona durant aquesta època, precisament. Va ser un caos, i és així, s'ha de dir, perquè és la veritat.
Jo aquí veig dos missatges clars. No? El primer, ningú, evidentment, en una mirada de país pot discutir que el corredor del Mediterrani i els Tecample de Via són obres necessàries. Vull dir, i que fan tard, perquè és que jo ja fa no sé quantes dècades que se diu, no?, que és importantíssim, però governs previs no ho veien igual, no?, preferien potenciar el centre de la península, diguéssim. I el segon missatge, pues, igual d'important, no?, que cada vegada que es fa una obra grossa, com el que deia Dani fa poc, que la zona de Roda de Berà i altres que hem tingut en les últimes dècades, ja no parléssim de quan l'AVE, doncs aquestes obres, no, de ferrocarril, sembla que sigui, sempre ho acabem pagant nosaltres. No?
Com és habitual, tanquem la setmana amb redacció oberta. Gonçal Prieto, Núria Mora i Víctor Montecino Valls ens han portat a les propostes musicals d'activitats, cinema i sèries per gaudir del cap de setmana al 100%.
Aquest cap de setmana arriba carregat de música, cultura i ambient nadalenc arreu de les Terres de l'Ebre. Comencem a Tortosa, on aquest divendres s'ha programat el concert de Nadal del campus Terres de l'Ebre a les 7 de la tarda a l'església de Sant Jaume de Remolins amb l'Orquestra de Cambra de Tortosa i un repertori clàssic de compositors com Dvořák, Vivaldi, Händel i Strauss. Sortim de Tortosa perquè la resta de territori també hi ha moltíssima activitat nadalenca. Móra d'Ebre celebra la 27a Fira de Nadal amb 40 parades, tallers infantils i ambient festiu. Riba-roja d'Ebre acull el Riu d'Art Street Fest amb murals i intervencions artístiques al llarg de tota la població. I Amposta celebra el Mercat de Santa Llúcia amb una cinquantena de parades nadalenques al centre de la ciutat. I aquest dissabte es tanca Amposta el Singulars Festival i la Ruta Fluvial amb la barca La Perla, que tanca temporada. I diumenge, Tortosa obre la Casa dels Gegants per presentar el joc Nan Cucut amb portes obertes i activitat familiar. Ulldecona organitza la seva Fira de Nadal al Centre Històric i la Galera ofereix l'última oportunitat de visitar l'exposició de pintura de Juan Antonio Álvarez Márquez al Centre Terracota.
Comencem amb Posta, els documentals del mes que ens porta a Mr. Nobody Against Putin al Casal, en este cas divendres a les 8 del vespre, amb una mirada o la mirada d'un mestre que s'infiltra per a destapar com la propaganda militar entra a l'escola. I si després vos ve de gust una de grup d'amics i secrets, al Casal de Freginals fan petites mentides sense importància. Avui, a 2:15 de la nit, i per si vos quedeu en ganes o no la podeu anar a veure, també la trobareu a Filmin i de forma gratuïta amb anuncis a Rakuten TV i TV5.
Esta setmana, a la nostra secció de música de casa, parlem d'un grup vocal de 14 components que porta gairebé 3 dècades omplint escenaris de jazz, swing i música negra. Fundats l'any 1996, Cor Flumine neix de la trobada d'un grup d'amants de la música que volien cantar plegats i oferir una manera diferent d'entendre el cant coral, més escènica, més rítmica i més connectada amb els llenguatges del jazz.
I amb redacció oberta arribem al final de Més al dia. Gràcies per acompanyar-nos i per seguir de prop l'actualitat del territori. Recordeu que cada divendres us esperem amb un nou resum i les veus protagonistes de la setmana. Ens retrobem divendres vinent. Que passeu molt bon cap de setmana.